La veritat és que és una alegria tenir tants escriptors a les nostres comarques, perquè no és una professió gens fàcil i per això aquí al Penedès en Xarxa els donem tot el valor i difusió sempre que podem. Avui el nostre convidat, l'Albert Pijoan, ha aconseguit una gran fita que ens explicaran des de Domenys Ràdio.
Tot i que ja ha passat, no, la data important dels escriptors, per dir-ho d'alguna manera, que és aquest Sant Jordi, aquesta diada molt nostra, continuem tenint escriptors, i més d'aquí de la comarca, en aquest cas calafellenc, que és l'Albert Pijoan. Molt bon dia, Albert, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, estàvem parlant abans de l'entrevista i jo tenia com en ment que feia relativament poc que t'havia entrevistat i tu m'has corregit i m'has dit que havia passat més temps quan et vam entrevistar per Tsunami.
Sí,
déu-n'hi-do,
sí,
tres anys.
Tres anys i mig. Fins i tot una mica més.
Sí, no?
Fins i tot una mica més, sí.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, abans d'entrar en matèria i amb aquesta bona notícia que ens despertàvem fa uns dies, com han estat aquests tres anys? Què va suposar Tsunami per tu? I què estàs fent una mica tot plegat?
Clar, o sigui, quan l'última vegada que vam parlar, el Tsunami, em sembla que havia fet el combo de premis, que va guanyar
sí.
com tres premis seguits bastant importants,
sí.
I clar, va ser tot bastant irreal. Arran d'això va sortir després la traducció al castellà amb l'editorial Sexto Piso, que és una editorial que està molt bé, que a més té vincles amb Llatinoamèrica, i llavors, clar, el llibre va circular bastant i fins i tot vaig poder viatjar a la sèrie del llibre de Buenos Aires, que és una de les més importants gairebé a nivell mundial.
Wow.
I, clar, poder fer com aquests viatges amb tot pagat, que això sempre... Sí, viatjar no m'agrada, però que em paguin viatges m'encanta.
Sí, no?
Això, o només per això, ja va valer la pena. I ja quan vam parlar segurament ja estava treballant en la següent novel·la d'adults que sortirà aquest octubre, en principi, o sigui que ha costat aquesta. Però entremig sí que han sortit un parell més de llibres i algunes traduccions i coses de teatre, o sigui que no ha estat de braços plegats. O sigui.
I no ha estat malament tampoc, no? Perquè al final, després d'un boom com va ser Tsunami, m'imagino que tu sempre has tocat de peus a terra, no? I sempre has dit que sobreviure en aquest món és força complex.
O sigui, ara la gran sort és que puc mig sobreviure, de fet, en l'àmbit editorial i també una mica en l'àmbit teatral, que és l'altra cosa que també normalment em dedico. I per mi això és el gran premi de poder seguir fent, sobretot més concentrat en això, i no haver de fer com gairebé la majoria d'altres autors que han de combinar feines que moltes vegades no tenen res a veure amb la literatura, amb l'escriptura, no? Que això tampoc em sembla una mala idea, no? Com tenir una doble vida, però de moment l'aposta era això, a veure, com concentrar tota l'energia en això i fins que duri, no sé si durarà gaire més temps, però almenys mentre duri ho disfrutaré.
Clar que sí. Comentaves que, és a dir, tenim un llibre que estarà a punt de sortir,
sí.
Sabem exactament dates, de què va, es pot dir, no es pot dir, perquè a vegades no es vol agafar aquestes coses.
Aquest nou llibre, que té títol ja, que ha costat molt, i el títol finalment és La gran substitució, apareixerà a Angle Editorial, que és amb l'editorial que normalment treballo, en principi ha de sortir a l'octubre, i ha de sortir ja també a Angle Editorial, i en castellà Sexto Piso igual, que han volgut repetir. L'argument encara és d'aquelles coses que fins que no faig unes quantes entrevistes no sé ben bé explicar-ho.
Uh-huh.
Ara m'agafes que és la primera vegada que parlo d'aquest llibre i encara no estic gaire bé com explicar-ho.
Vale.
De moment el que podria dir és que va, que ningú s'espanti, va al voltant d'una secta d'adoradors dels cabells de Nicolas Cage. De moment, sí, va al voltant d'això i òbviament va de 50.000 coses més, però com el fil argumental passa per aquí. I després, com entrant en detalls de la trama, encara em costa... O sigui, jo entenc el llibre, però encara no el sé explicar bé.
No.
Segurament, quan surti el llibre, ja hauré fet algunes pràctiques i ja el podré explicar una mica millor. Però és això, és el llibre que he trigat més a fer, perquè des de vaig acabar Tsunami, el 2020, clar, i em vaig ficar a treballar amb aquest, o sigui que
han estat
quasi 4 anys de feina, però això, feina alternada amb d'altres llibres, entre els quals hi ha el que avui suposo que parlem, no? Que
sí,
és Diumenge Meteorit. Diumenge Meteorit, que és la novel·la juvenil que va sortir ara a finals de setembre, octubre, i que bé, ara l'han nominat el Premi Llibreter.
Clar, tornes a sortir als mitjans de comunicació per una altra bona notícia, autor calafellenc, autor local, que opta a aquest premi. Clar, per tu què significa? Perquè al final, amb una trajectòria curta, relativament curta, des que surt aquest llibre, novel·la juvenil, fins ara, t'està donant també moltes alegries.
Sí, clar, això era una prova, de la novel·la juvenil era una prova. Fins abans d'aquesta novel·la havia només participat en un recull de relats juvenils de ciència-ficció, i això com em va ficar una mica com les ganes de provar una mica més, perquè m'ho vaig passar molt bé escrivint aquest relat. Uh-huh. A més, es va publicar en un editorial que després va circular molt pels instituts, i llavors vaig poder fer visites amb els instituts, no?, a parlar del llibre. I em va agradar, sobretot, aquesta cosa d'encarar-se amb els joves i de sentir què pensen sobre el que escrius, perquè no tenen cap tipus de filtre, uh-huh, i t'ho diuen tot tal com raja, i això m'agrada molt, no? Perquè en el circuit clubs de lectura, a crítica, periodisme, així com de literatura com adulta, uh-huh, sempre tot és més civilí o més en segones, o no? Uh-huh. En canvi, els joves t'ho diuen tranquil·lament, però és que això és una merda, és que això no m'ho crec, és que no sé què. I això està molt bé per tenir com un bany de realitat. Llavors, això vaig fer com a prova, vaig fer de, bueno, és a dir, va agradar escriure aquest conte juvenil i ho provarem una novel·la. Uh-huh. I la vaig fer així, com molt en calent, molt ràpid. Llavors, bueno, l'Ànima Llibres, l'editorial, va ser la que va acceptar de publicar-la. I llavors això va sortir l'octubre. I això, clar, a l'octubre d'ara, dius, vale, fa només mig any, però mig any en el món dels llibres ja és... Ja ha caducat el llibre en mig any. Uh-huh. I això que aparegui aquesta nominació, que el guanyador se sabrà a finals de juny, o sigui, encara hem d'esperar, uh-huh, doncs això, aquesta nominació, almenys suposa com una reflotada del llibre, que se tornia a parlar, que tornia a circular, o que d'altra gent que no sabia que s'havia publicat, doncs s'assabenti, no?, que ja està aquest llibre juvenil, i això també a veure si obre les portes que entri a més instituts, que ja han anat alguns, però que hi hagués més circulació entre instituts i poder anar a parlar més amb adolescents a veure què opinen, que això sempre això fa molta gràcia.
Clar, si partim de la base de que Tsunami era una novel·la de caire per adults, i que Diumenge Meteorit és de caire novel·lístic juvenil, tu el tema de les tragèdies ja et va anar, no? És a dir, això tenim clar, no?
Això era... Però aquí és diferent, o sigui, en realitat, l'única diferència respecte a les altres llibres per adults que he fet és que per primer cop aquesta acaba bé. Llavors, és com d'escriure per joves, l'únic canvi que vaig fer, o sigui, a part de donar-li com una mica més d'agilitat a la prosa, va ser de, bueno, per una vegada farem una història que acabi més o menys bé, perquè normalment sempre acaben o malament o molt malament. Ja. Llavors, com aquesta cosa com optimista em va sortir com el pensar en joves. Va dir, ja se n'assabentaran que tot és una autèntica merda. Ara, de moment, deixem que creguin que hi ha una mica d'optimisme al final del camí. I això també era com aquesta cosa catastrofista. Òbviament, el títol no, vull dir, no enganya. O sigui, comença la novel·la un dimarts i hi ha la notícia que el diumenge arribarà un meteorit que es carregarà absolutament tota la Terra, que em sembla que és no sé quantes vegades més gran que el meteorit que va extingir els dinosaures, o sigui, el més extrem possible. Uh-huh. I això, llavors, és com aquest grup de personatges que que viuen en un poble, els protagonistes viuen en un poble que es diu Calafull, que segurament algú li deu sonar.
Ui, algú li deu sonar. Sona, sona.
Doncs aquests personatges de Calafull, al veure que el món s'acaba en 5 dies, doncs decideixen com posar com remei alguns dels assumptes pendents. Llavors el protagonista, per exemple, que té 14 o 15 anys, que està com molt penjat d'una noia de batxillerat que és més gran, o sigui, més gran, que té 17 o 18 anys, i decideix, doncs, de, bueno, ja que el món s'acaba d'aquí 5 dies, anem a dir-li el que sento per ella. El que passa és que just la noia ha desaparegut. Llavors aquí és com el fil de la investigació d'on està aquesta noia, que òbviament acaba estant relacionat amb el tema del meteorit i tot això. I no avanço més, no avanço més perquè ja he dit massa.
Sí, no fem spoilers. Tot i estar adreçada a un públic juvenil, seria perfectament viable que qualsevol adult se'l llegís?
Jo, és que a mi, o sigui, m'ha sorprès i em preocupa que amb joves encara no he pogut, o sigui, algun jove, o sigui, el que suposo que és el públic objectiu, sí que m'ha dit que li ha agradat això. Però el que m'ha preocupat o que m'ha sorprès és que molt del públic adult, que amics, familiars, això que llegeix normalment, diuen que és la que s'ho ha passat. Com a mi, no sé si la que li ha agradat més, però diuen és la que m'ho ha passat millor.
Ostres!
Llavors, de moment sé que el públic adult li està agradant, però m'agradaria, sobretot, que li agradés al públic jove, no? I a veure si amb aquesta nominació acaba els prescriptors més juvenils adolescents, no? Que té a veure amb biblioteques, clubs de juvenils i instituts, a veure si que han de fer arribar aquesta novel·la al seu públic i a veure què en pensa, perquè, sí, m'agrada, que li agrada al públic adult, però preferiria que també li agradés al públic jove, o sigui,
clar.
De moment encara no tinc prous inputs per saber si al públic jove li ha agradat.
Escolta, tenim filtre els adults a l'hora d'escriure? T'hi trobes, no?, amb aquestes diferents versions, no?, de literatura, de narrativa que utilitzes. Te n'adones que hi ha una mena de filtre o directament vas sense censura?
No, jo en general vaig, si no em tallo, no? O sigui, quan faig una proposta d'un llibre, doncs intento jugar-la fins al fons, la proposta. El que sí que, i això també parlant-ho amb d'altres autors que també combinen juvenil amb adult, i tot entre cometes, no? Perquè caldria veure què vol dir cada cosa. Com la principal diferència que noten, i això és el que suposo que em va agradar tant de fer-ho, és que quan escrius per juvenil t'oblides totalment de pensar en el què diran, no? Com que pressuposes que no llegirà el públic adult, que normalment és com que jutja més, que malfia, que a vegades hi ha com interessos per allà barrejats, a vegades, o sigui, hi ha moltes més coses, aquesta cosa més com verge o innocent del públic juvenil fa que tu et col·loquis en un altre lloc a l'hora d'escriure, i això suposo que és el que em va divertir, no? Que és com de... això és així i no cal dissimular-ho de cap altra manera, no? És una mica tal com raig, o molt més directe, molt més de... una bona història i ja està, i deixa't de tonteries, no?
Clar.
I això és el que he agraït de fer aquesta novel·la, i, bueno, sí, que no descarto que potser algun altre cop en faig un altre, no ho sé. De moment no està previst, però bueno, ha estat divertidíssim fer-la.
Clar, això t'anava a preguntar, és a dir, oblidar una mica aquesta autocensura, aquesta... el que diran, no?, el prejutjar, i llançar-te una mica a la piscina en plan, mira, que peti per on peti, no? I al final tu ets també una persona com molt coherent i parles molt bé, no?, a banda d'escriure que és meravellós, no?, però oblidar-nos, no?, d'aquests filtres que moltes vegades el que fan és posar més traves, no? Al final intentes totalment quedar bé amb tothom, i jo crec que ens fem mal a nosaltres, que això ens passa molt als periodistes també, no?
També. Bueno, i aquesta cosa també, com d'intentar impostar alguna cosa, no? Quan t'adreces a un altre, a un públic, no? Que això jo crec que és algo que he pres, no? Amb aquesta novel·la, de no cal impostar res, o sigui, com més directe, com més... com anar més del gra, anar més de... O sigui, el que vols dir és això, no cal que...
Que dones vagis, voltes.
Digue-ho i ja està.
Déu-n'hi-do. Aquesta alegria que haurem d'esperar encara doncs un mes i mig aproximadament per saber doncs si tenim doncs aquest premi, el premi, el 25è Premi Llibreter 2024, sí. Però a banda comentaves que hi ha més, que hi ha hagut més coses entre mig, a banda, sí, dels dos llibres que ens parlaves, doncs sí, aquesta traducció, no?
Bueno, hi ha un llibre que va sortir l'any passat, com una mena com d'assaig satíric, que es deia Per què no repensem el canibalisme, que també va tenir com la seva història, i que també després el Libros del Zorro Rojo el va traduir en una edició il·lustrada, que és una, bueno, és una delícia, amb il·lustracions de la Clara Iris, que també va sortir a finals del 2023, la traducció. I és un llibre que... era una petita broma que em van acceptar i va tenir, bueno, ha tingut la seva audiència, ha tingut els seus seguidors, que això em va fer bastanta gràcia, que hi hagués aquesta inquietud sobre el canibalisme al soterrar d'aquí, i això va anar bé. I entremig he fet, em sembla, dues traduccions, una que és l'Illa del doctor Moreau, de l'H.G. Wells, no? Que és bueno, clàssic de la ciència-ficció, que aquest va sortir a Angla, i un altre que va sortir a Angla, que va sortir també aquesta tardor passada, és un llibre que es diu L'Odissea, de Lara Williams, que ara tots diran, oh, ha traduït L'Odissea. No, no té res a veure amb el llibre d'Homer, és un llibre sobre creuers i desmadre a alta mar, i suposo que per això em van demanar de traduir-lo, perquè també toca una mica el tema turístic, aquesta cosa de les vacances i això, que està molt emparentada amb Tsunami, i aquest llibre de Lara Williams, que és una autora anglesa, que és la seva segona novel·la, va sortir ara també a l'octubre, i a mi em va agradar molt. O sigui, jo com a traductor no sóc com molts traductors que són professionals, que tot el que els envien és professional, per tant tu tradueixes el que et toqui, no? Jo per les traduccions intento com només o proposar, o si em proposen, agafar llibres que només, o sigui, que m'agradin de veritat, o sigui, no com per una feina més, sinó com una cosa de gaudir i sobretot d'aprendre, no? Perquè les traduccions jo almenys me les prenc com una mini escola, perquè és això de refer un text en la teva llengua implica que hagis d'estar molt a dins d'un altre text i veure com funciona, veure com conservar el to, els matisos, la veu, tot això, no? I això per mi és la millor escola.
Déu-n'hi-do. Escolta, parlem del canibalisme, perquè sí, has passat com molt de puntetes, però et van fer entrevistes perquè va generar com molta curiositat i molt de morbo, no?
Clar, o sigui, clar, ja només el títol, això és una mena d'esquer pervers, però després, clar, aquí la gràcia era... I bueno, la gràcia va ser veure-ho que moltes llibreries no sabien on col·locar-lo, perquè a alguns llocs te'ls trobaves a assaig d'antropologia, a d'altres assaig ecologista, a d'altres de literatura catalana, o sigui, era com... No sabia ben bé on anar, perquè era un llibre així molt híbrid, que és, en principi tu l'agafes i és un assaig, és un senyor que fa una mena com de discurs propagandístic sobre un sistema que s'ha inventat ell per salvar el planeta a través de la implementació racional del canibalisme. Llavors s'inventa com un sistema de qualificació de carns, de com es pot proveir carn, de com podem participar d'això voluntàriament, de com s'havia de distribuir les quotes, tot això, no? I llavors, clar, o sigui, està fet com... si vas una mica despistat, tu llegeixes com un assaig que sembla que l'autor sigui el narrador i que estigui realment defensant aquesta bestiesa. Però si tu mires una mica bé, ja veus que tot és una mica de... o sigui, en realitat és una sàtira sobre el funcionament del capitalisme en l'estadi actual, no? Aquest capitalisme de plataformes, l'era de l'accés, d'aquesta cosa de... del... d'aquest aquesta mena de negocis comunitaris, tipus Airbnb, Cabify, aquestes coses, no? aquesta cosa de posar-te contra la paret, no? Arruïnar i deixar-te en la misèria, i oferir-te com sortides d'això que semblen molt bondadoses, però en realitat són perverses, no? Aquesta cosa de que haguem d'estar llogant habitacions de casa per poder pagar el lloguer, que ho disfressen tota aquesta cosa de és voluntari, et trauràs un sobresou, no sé què,
ja.
Que qui vol estar llogant habitacions de casa, o sigui, només ho fas per una qüestió de necessitat o d'avarícia, o sigui, no té més, no? Doncs era com agafar això amb un tema polèmic, tabú, que tot d'entrada estem clarament posicionats en contra, però agafar aquest discurset que va calant de... Bueno, però si és voluntari, que només ho faci qui vulgui, no? Això, que no tothom hi participi, clar. I donar-li la volta a aquest discurs amb un tema que clarament ja sabem que no hauria d'estar bé, no? Però la cosa és que tu el llegeixes, l'estat intenta convèncer de fer servir aquest llenguatge, aquest llenguatge així de... molt economicista, intenta convèncer que sí, que és una bona opció i que en realitat ho hem de pensar bé, per això diu, perquè no repensem el canibalisme, ho hem de pensar bé abans de dir que no, no? Des de, bueno, i si hi hagués un sistema que fos així com molt racional, molt estandarditzat, molt com guiat mèdicament, els experts estan allà, que és una mica un guinyo a allò que va fer Jonathan Swift amb aquell miniarticle que es deia una proposta modesta, que això és un text del segle XVIII, o Jonathan Swift, davant l'augment de la població, sobretot de les classes populars i més paupèrrimes, deia, doncs, a l'accés aquest de població, tots aquests nens que neixen, doncs, per què no ens els anem menjant perquè hi ha massa població? Doncs és agafar com actualitzar aquesta idea per al segle XXI.
Albert i Joan, com sempre, un veritable plaer tenir-vos avui al Penedès en xarxa. Ha estat un plaer i convidem els nostres oients a que s'agafin un dels teus llibres, o tots,
sí, sí.
I que vagin repensant, no, amb aquest discurs, no, una mica crític al que estem acostumats.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada.
Igualment.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Obre la porta del cel, les paraules volen. Només amb tu.
Són els animals i ho fan molt i molt bé, com podeu comprovar i escoltar amb aquest Només amb tu, que ens portarà al flash de notícies.
Inspirava. I he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem i hem aconseguit que pari el temps. He rigut com mai havia pensat. M'he sentit allò més desitjat. Hem jugat a ser interessants i hem passat mil hores a aquell bar. Només amb tu els dies són més fàcils. Només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu. Només amb tu.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. L'Institut La Talaia tindrà el curs vinent el suport intensiu d'escolarització inclusiva. L'alumnat del nucli de Segur no s'haurà de desplaçar per accedir a aquest servei. L'Institut La Talaia incorporarà el curs vinent el suport intensiu d'escolarització inclusiva, el CIEI. Aquest servei consisteix en una dotació de professionals per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials. Fins ara només en disposava l'altre institut del municipi, el Camí de Mar. El CIEI és una iniciativa que aposta per la inclusió i per l'oportunitat de donar a tot l'alumnat, sense prejudici de les seves necessitats, un entorn d'aprenentatge i convivència no excloent. S'hi treballa especialment la millora de l'autonomia personal i l'adquisició d'habilitats socials. No implica en cap cas una aula aïllada, sinó com un recurs per a la inclusió dels usuaris a l'aula ordinària. Un altre pilar fonamental és la relació amb les famílies. Amb elles es fa un seguiment exhaustiu del seu procés d'aprenentatge, mantenint-hi una comunicació continuada per tal d'establir punts de suport en els diferents contextos en què es desenvolupa l'alumne. Comencen les obres per construir els vestidors nous del camp de futbol de Sant Quintí. Sant Quintí comptarà amb vestidors nous per al camp de futbol municipal. L'Ajuntament ha començat les obres per renovar aquest equipament amb una previsió d'execució de 6 mesos. El projecte contempla la construcció de 2 vestidors amplis, un despatx per a l'àrbitre, una infermeria, una sala tècnica i un magatzem. També es preveu la instal·lació de panells fotovoltaics al sostre del nou edifici perquè l'electricitat que es consumeixi sigui verda. L'actuació, que permetrà comptar amb un equipament definitiu després de més d'una dècada utilitzant mòduls provisionals, tindrà un cost que frega els 520.000 euros i es finançarà en un 100% amb una subvenció de la Diputació de Barcelona. Juntament amb el manteniment del camp i les millores que es puguin fer, com la instal·lació de les grades, el projecte permetrà comptar amb unes instal·lacions dignes, segons ha explicat Bernat Catasús, alcalde de Sant Quintí de Mediona i regidor d'Urbanisme. La xarxa de negocis Cambra genera al voltant de 145.000 euros de negoci a través del grup de l'Alt Penedès i el Garraf. Al setembre del 2023 va començar a caminar el grup de treball de l'Alt Penedès i el Garraf de la xarxa de negocis Cambra, una iniciativa de la Cambra de Comerç de Barcelona que impulsa comunitats empresarials arreu de la demarcació. En els darrers mesos, el projecte ha aconseguit tancar més de 80 operacions a través d'activitats orientades al networking empresarial. També ha permès generar un impacte de negoci d'uns 145.000 euros en conjunt a l'Alt Penedès i al Garraf. I acabem parlant-vos de la cessió de compostadors domèstics a 11 habitatges d'Olèrdola. L'Ajuntament d'Olèrdola ha fet el lliurament d'11 nous compostadors domèstics cedits gratuïtament a veïns i veïnes del municipi. Els veïns receptors d'aquest recurs per a reciclar la fracció de la matèria orgànica a l'hort o al jardí del seu habitatge van participar prèvia entrega de tot el material al taller d'autocompostatge impartit pel Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf. A més del compostador domèstic, l'Ajuntament també feia entrega d'un airejador, un cubell marró de 10 litres, una bossa de material vegetal triturat i un manual amb explicacions bàsiques sobre el compostatge. Els usuaris dels compostadors reben un assessorament permanent a través de l'Ajuntament o el Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa.
Amb la doctora Ai Campeto, alter ego de la Maria Rodríguez, un cop al mes, tot i que ho hauríem de fer cada dia de cada dia, reivindiquem el joc i el riure. Maria, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, Sílvia.
I per molts anys, moltes felicitats. 8 anys d'Ai Campeto.
8 anys, 8 anys.
8 anys, i porta l'espelma i tot, la clàssica espelma de cera sí. vermella amb el 8.
Sí, sí, sí. No la bufem perquè no ens veieu, però si no, doncs sí. 8 anys de la marca Ai Campeto, per bé que jo ja fa més anys, fa 16, fa el doble, que em dedico a treballar amb grups de persones, però va ser un juny de fa 8 anys que vaig començar, doncs vaig acabar la formació, vaig fer el primer taller de risoteràpia d'Ai Campeto.
Aquest és el punt de partida.
Aquest és el punt de partida i bé, al setembre farà 8 anys també que estem compartint aquí a Ràdio Vilafranca amb tu, Sílvia, aquest espai tan important i com bé deies tu, caldria anar pensant i recordant.
Tan necessari.
Tan necessari diàriament perquè se'ns obliden les coses. No?
Sí, sí. Escoltem a la Maria quan ve i diem, ai, sí, és veritat. I que fàcil seria fer això que ens diu, sí. Dedicar-hi aquells minutets cada dia, o l'última vegada ens deies somriu, només el fet de fer aquest gest ja genera moltes coses i dius, va, sí, ho incorporaré. Passen 2-3 dies i ja t'has oblidat. Fins que, per sort, torna la Maria al Penedès en xarxa i diem, ai, és veritat, i sí. Mica a mica ho aconseguirem.
Sí, és agafar un hàbit. Qualsevol persona que vol introduir un hàbit a la seva vida, sigui del tipus que sigui, necessita d'aquesta insistència també, no? D'aquest entrenament, que m'agrada molt dir aquesta paraula d'entrenament, no? Per acostumar-nos a aquell nou hàbit, no? En aquest cas concret, doncs, del riure, de prendre'ns la vida d'una manera més lúdica, més tranquil·la, més lleugera, malgrat tot el gruix de dificultats que puguem tenir. No les neguem, recordeu, la realitat és la que és. La teva realitat, la meva, és la que és. I potser estàs passant un moment difícil. Això és innegable. I el fet en si, objectiu, no el podem canviar, No tenim una vareta màgica per canviar situacions ni res. Què sí podem canviar, que és el que recordem, insistim aquí en aquest espai amb tu, Sílvia, és com posiciono jo davant d'aquest fet concret i objectiu, com jo puc veure si puc modificar alguna cosa de com em prenc jo aquesta situació concreta i, per tant, segons com jo em prengui aquesta situació, és probable que aquell fet objectiu, doncs hi hagi un moment en què, clar, sí que hi hagi un petit moviment o fins i tot un gran moviment, no? I sí, cal recordar-ho, com bé dius tu, no? I és un goig poder compartir amb vosaltres un cop al mes aquesta secció. I consell, també, com que aquesta secció es diu els consells, doncs si no et vols esperar que passi tot un mes per tornar-nos a escoltar, doncs pren notes, si has de prendre notes, o fes-te un post-it, fes-te una foto.
Un post-it a la nevera, no? Somriu.
Sí, un post-it a la nevera, posant-te el text. Depèn de com tu siguis, cada persona som diferents. Hi ha persones que us va millor a la paraula, no? Doncs fica't una paraula, un rètol. Hi ha persones que són molt visuals, no? Doncs posa't una imatge de tu, una fotografia de tu rient, no? O amb un moment, amb una situació de la teva vida que diguis, va, que bé que m'ho vaig passar aquell dia, que vam anar a dinar amb la colla, amb la família, i et poses la foto. És a dir, i que això també vagis sent conscient, quan vegis aquella foto, d'aturar-te un momentet, o aquella paraula, aturar-te un momentet, respirar-la... Què vol dir quan diem respirar-la?
Sí, ara t'ho anava a preguntar. Què vol dir respirar-la? Una paraula, una imatge. Aviam, explica't.
Vol dir parar atenció. No passar per davant.
Dedicar-li una atenció, no?
Un microsegon, estimats oients. Un microsegon del teu temps que no és res.
No és res, tots el tenim.
I ens aporta molts beneficis, no? Per tant, sí, pren-te aquest espai per tu, oi que també et fas el cafè o la infusió quan esmorzes, o oi que et rentes la cara quan et lleves o et dutxes, etcètera, no? És una cosa que és un hàbit, no? Tu fas aquesta rutina teva diària, quan et lleves tens les teves rutines, no? O fins i tot, o també quan et vas a dormir tens unes rutines determinades. Incorpora una rutina que sigui de més a més petiteta, en el teu dia a dia. I d'aquesta manera anirem integrant cada cop més el fet de tenir aquesta actitud més lúdica en el nostre dia a dia.
Avui, com que estem de festa, d'aniversari, festejant aquests 8 anys de la marca Ai Campeto, la Maria ha dut un regal per l'audiència, una sessió de riso.
Sí, 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 ens podeu trucar i tenir una sessió de risoteràpia que podem gaudir doncs, aquest mateix dissabte que tenim sessió... No, perdó, aquest dissabte no, el dia 15, disculpeu, el dia 15 aquí a Vilafranca al matí, o en qualsevol altre moment que jo programo les sessions. Per tant, aprofiteu aquest moment.
Doncs aquesta sessió de riso pel proper dissabte 15 a Vilafranca o per un altre moment que us vagi millor serà per la primera persona que truqui al 938-72626. No cal que passi per antena, si li fa vergonyeta no li farem fer. I li diu al Toni que vol la sessió de riso.
Sí.
I ho arreglem.
Això, i ho arreglem. Després d'haver vingut algunes sessions de riso ja tindreu... No us farà vergonya i voldreu sortir en antena i compartir, que també...
També serveixen per expulsar la vergonyeta fora?
Per suposat, per suposat. Les persones que ja heu vingut a jugar, què ens aporta el joc? Que és el que diem sempre. Ens aporta flexibilitat, lleugeresa, dir no passa res. Per què? Perquè m'ajuda a acceptar-me tal com sóc, no? I treure'm aquesta creença de que no sóc prou, què seria el teu?
No
prou,
sóc o no en sé,
no en sé
totes aquestes no, és que pors jo, i manies.
Sí, no sé parlar en públic, no sé, no sóc prou guapa, no sóc prou intel·ligent, no sóc prou manetes, no sóc prou, mai no sóc prou. I, estimats, no en serem mai prou, no?
Que cada sempre estem dia aprenent,
estem
no?
aprenent.
Per sort.
Esclar, per sort, no? Perquè també la gràcia i allò que ens fa sintonitzar amb l'altra persona, recordeu que també la pràctica del joc ens ajuda a apropar-nos a l'altre, a tenir aquest sentiment de comunitat, justament quan jo m'identifico amb una altra persona, és quan li veig aquesta part més humana, no tan perfecta. La perfecció és com molt freda, no? Fixeu-vos quina contradicció, no?
I cansa, no? Si tens a prop una persona d'aquestes, que no ho són, però a vegades ho sembla, no s'ho pensen, cansen.
Ai, mira, que bé, m'encanta aquesta reflexió, no? Cansen i elles mateixes estan cansades, no? Perquè, clar, tota l'estona és com el hàmster, saps? Que mai en té prou. I el hàmster a la rodeta, pobrets, no tingueu hàmsters, per favor.
No sigueu hàmsters.
No sigueu hàmsters, en el sentit de que estar sempre a la roda, quin esgotament, no hi ha un objectiu final, és impossible, no? A la que tu et puguis adonar d'aquesta absurditat que ens han intentat introduir doncs, la societat o algunes persones de la societat, que és una manera de tenir aquest control, no?, sobre la gent, de pensar-nos que ai, que arribarem a un lloc quan estem amb aquesta roda. Si tu pots adonar-te d'això, uau, és molt alliberador, no? I des d'aquest lloc, el joc ens ajuda a adonar-nos d'això, de dir, però si jo m'equivoco, i tu també, que bé, no?, trobar una altra persona que també s'equivoca com jo i poder-ho compartir, no me n'amago, no? És a dir, estem amb aquesta manera de viure que sembla que hem d'amagar
les febleses i debilitats.
No? Això mateix, no? Quan no, es tracta de fer visible allò que tu doncs coixeges o no? Per a què en castellà, no? Per normalitzar, no? De dir, bé, jo m'equivoco, tu t'equivoques, ens equivoquem, i també quan aconseguim alguna cosa, celebrem, no? No és que jo sigui la millor del món, sinó que jo sóc molt bona en una cosa, tu ets molt bona en una altra cosa, i juntes, doncs, sumem, i produïm, i construïm, no? I és això, aquestes coses positives que ens aporta la risoteràpia i l'actitud lúdica a la teva vida, no? Com tu bé deies que ens cal anar recordant, aquest entrenament del que parlem a casa potser ens costa més de mantenir això, i per això doncs aquestes sessions ja pactades en les quals dius, d'acord, doncs vaig a la sessió de Riso i aquí sí. Ai, em descanso...
Destino aquesta estona...
I destino aquesta estona a poder jugar, a poder ser jo mateixa amb la meva humanitat, amb aquesta, sense aquesta màscara del personatge, que al llarg de tots aquests 8 anys hem anat parlant també moltes vegades, no? De què es tracta la nostra vida al final, no? D'acceptar-nos com som, no? I sí, és clar que cada vegada amb l'experiència, amb els anys, amb la mirada curiosa de l'ésser humà que ens fa voler saber més de les coses, no? Per què estem aquí, en aquest món, no? Però no perquè hi hagi algú que m'hagi dit, Maria, és que tu has de saber això, no, sinó perquè forma part, no?, de la condició humana, de dir, oh, de plantejar-nos qüestions, no?, de vida filosòfiques, de dir, com pot ser, no?, que... Com pot ser, no?, d'on venim, cap a on anem, totes aquestes grans preguntes que ens les fem des dels inicis, perquè som humans, no?, poder-les gaudir, però que surti d'un lloc genuí, no?, i des d'aquesta postura del joc, de la mirada curiosa de l'infant. Sempre que us sentiu molt serios, molt caòtics, ara també estem en un moment com amb molt de soroll, no sé si us passa a vosaltres, hi ha com molt soroll mental, i llavors la manera a vegades de sortir d'aquest soroll és que ens connectem molt a les pantalles també, no? Per evadir-nos, no? I llavors la pantalla encara ens...
I és pitjor.
Ens provoca més soroll,
entres,
no?
Entres en una voràgine.
Clar, i llavors... consell, no? Doncs surt una miqueta d'això, estigue't amb tu, comparteix amb gent, però físicament, no? I practica el somriure, no? I ja sabeu que quan somrius, només el fet de somriure...
Com canvia les coses.
Canvies.
És una eina molt poderosa. I avui celebrem la vida, no?, d'alguna manera.
Avui celebrem la vida, perquè com cada dia podem celebrar tots aquests moments... Però sí, cadascú ha de tenir aquests rituals, aquestes maneres de celebració que et puguin donar energia, gasolina, digue-li com tu vulguis, no?
Carregar
piles per tirar endavant. Jo avui vull compartir amb vosaltres, tot aquest mes de juny, aquesta celebració de l'I Can Petu. I, per tant, és una manera de celebrar la vida. I en el meu cas concret, jo penso... Que bé, 8 anys, no? Faig la valoració de tots aquests anys, de totes les persones que heu compartit amb mi, i penso, que bonic, no? I m'agafen ganes de continuar, no? Una miqueta seria aquesta idea. I també avui, ja que estem així, disculpeu, de celebració, us vull regalar un viatge. Què us sembla?
Home... La sessió de risoteràpia està molt bé, però un viatge on s'ha de firmar. M'has alegrat, de cop.
Ah, de cop,
Clinc. Un viatge, aviam, on ens portes?
Què diu aquesta dona,
sí,
ara,
Atenció, on ens portes?
Ai, és que, esclar, no, també aquests estímuls, no? Avui en dia tothom et regala coses, no? Doncs sí, aquí també regalem un viatge, estimats amics oients. I aquest viatge és mental, eh?
Un viatge mental,
escolteu.
Aquests escassegen.
Escassegen. Val, doncs anem a... Voleu, eh? Voleu
I
fer
tant,
aquest
i tant.
Viatge?
Fem-lo.
Doncs fem un viatge per també donar-li l'espai a la ment, eh? Perquè a vegades nosaltres aquí intentem parlar de tots els centres, de la ment, de l'emoció, no?, de l'instint... I a vegades semblaria que la ment, doncs, com que no som amigues, perquè aquesta societat va molt... amb la ment, no? I no ens dona aquest espai per poder-nos escoltar el cos o l'emoció. Però és que la ment també és important, eh? Jo sempre ho dic també. I aleshores, escolta, anem a treballar la ment. Anem a fer com l'Uri Geller, com es deia, aquell mentalista,
sí,
eh?
Sí, de les culleres.
De les culleres.
Sí.
Doncs anem a viatjar. Imagineu-vos que ens n'anem a una illa deserta. Vale?
D'acord.
Estem en una illa deserta. D'acord? Clar, si tu et deixes en una illa deserta, què et passa?
Què ens passa?
Silenci. Cadascú, ai, ai, ai. Hi haurà gent que ens esteu escoltant que li hauran començat a agafar tremolors, suors. Hi haurà gent que potser penseu, ai, que bé, quin descans, surto de la rutina, no? Clar, l'illa deserta seria una metàfora de què ens pot passar a la nostra vida, no? Una illa deserta és un exemple molt dràstic, no?
Molt extrem,
molt
sí,
extrem.
Sí. Molt peliculero.
I molt peliculero,
jo m'estava imaginant
el
Tom Hanks, clar, el nàufrago.
I sabeu que, clar, que jo em dedico a això, no? Al joc, al teatre, i per tant, aquestes metàfores també funcionen molt bé, no? Jo, si jo em vaig amb un extrem, com és anar a una illa deserta, em puc permetre de dir, val, què faria jo en una illa deserta, no? I aquí és on podríem veure totes aquestes habilitats que nosaltres tenim reals, reals, i que en el nostre dia a dia, perquè estem en la societat, estem a Vilafranca o estem al Penedès, des d'allà on ens estiguis escoltant, i clar, tu no els hi dones importància perquè no les has de fer servir, perquè resulta que has triat una feina que potser, doncs, bueno, has triat aquella feina i ja fa 20 anys que estàs en aquella feina, però no només ets la feina, tu, no? O no només ets la mare o la iaia que cuida, o el fill que va a l'institut, o, no? O el senyor que va al pagès, que va al camp, no? Som molt més que tot això, no? I a vegades, com que representa que en aquesta societat en la que vivim, el que pesa més, el que passem més temps és a la feina, oi? No sé si us passa amb vosaltres, eh?
Sí, sí, ens acaba definint, no?
Oi? Llavors sembla que la nostra vida, exacte, és això, ens defineix per la feina que fem, no? Quan sí, hi ha una part que sí, però hi ha tota una altra part que no. Aleshores, que si tu t'haguessis de despreocupar de totes aquelles responsabilitats que tens tu a dia d'avui, sigui la feina, siguin els fills, sigui perquè estàs cuidant alguna persona que tens a càrrec, el que sigui. Si tu te'n poguessis descuidar de tot això, què faries? No? A la illa deserta, no?
Quin vertigen, ni idea.
D'acord, ah, exacte, perquè no hem tingut ni temps
d'imaginar-ho,
no?
Sí, sí.
Seria que tu puguis també reflexionar sobre això, per què una mica, no? Perquè també puguis posar en valor totes aquelles habilitats que sí, tu tens, reals, no? Que potser hi haurà algú que és molt bo organitzant, eh? Doncs, escolta, a l'illa deserta ens anirà molt bé algú que organitzi el cotarro, no? Que potser ets molt bona comunicant, no? Doncs, o ajuntant a les persones, no? Que quan hi hagi una baralla, doncs que puguis posar pau.
Cohesionant.
D'acord. Hi haurà persones que tenen un instint més d'explorador, no? Doncs, escolta, a l'illa deserta ens anirà de conya per trobar el millor lloc per poder fer la cabana, sí? Seria, què és el que tu t'apassiona, quin és el teu talent, no? Que podries tu aportar en una illa deserta com si creéssim una nova societat, sí? I això per què ho diem, no? Perquè ens lliga, direu, això la Maria per què ho diu ara?
Aquest viatge mental que
ens
proposava.
Aquest viatge mental us el proposo perquè això ens lliga amb el que practiquem a les sessions de joc, a les sessions de risoteràpia o de coaching lúdic, quan tenim també aquest entrenament, aquesta regularitat de la pràctica en el joc, no? Fem aquesta experimentació de realment connectar amb allò que tu dius, uah, això a mi m'encanta, saps? Allò que dius, a mi m'encanta. Quan hi ha una cosa que t'encanta, normalment tu li poses més atenció, obres aquella mirada de curiositat que dèiem abans per aprendre més, sí? I per tant, com que és una cosa que ets el motor, ets tu. No és que hi hagi una persona o una entitat de fora que et diu has d'aprendre això, no? Sinó que ets tu estàs motivada per què? Perquè t'encanta, t'encanta, et fa vibrar, t'apassiona. I per tant, tot poses en marxa i curioseges i estudies i aprens. I què aconsegueixo amb això? Primera, uau, que m'ho passo d'oteta, no? M'ho passo de conya fent tot aquest procés d'aprenentatge. M'ho passo de conya. I, a més, aprenc i adquireixo totes aquestes habilitats noves, no? I, un cop tinc tot això, sóc més productiva en aquesta nova societat fictícia de l'illa deserta, no? Com us sona això?
Utòpic.
Utòpic, d'acord, perquè estem parlant de l'illa deserta, no?
Sí.
Però si podem fer una mica el paral·lelisme, que és una abstracció, no? Però si tu pots realment imaginar-t'ho, si ja t'ho pots imaginar, ja tenim molt de guanyat.
La partitura sona bé, eh?
Sona bé.
El que passa que és així com extrema, no?
Clar, d'acord, sí. Ens anem a l'extrem per després tornar al centre. Això són les polaritats, eh? De dir, estic en una societat en la que sóc gris perquè ningú veu el meu talent, perquè estic en un engranatge que em porta una roda, la roda del hàmster, i hi ha milions de hàmsters i ningú no em veu, no? I després l'illa deserta seria com l'altre extrem, de dir, aquí sóc lliure i sóc totalment el que sigui, no? El pèndol, al final, es centra, no? L'interessant és que tu puguis aconseguir viure, i amb això tanquem, viure en aquesta societat en la que estem, que és la real, que no és la fictícia, aplicant una miqueta totes aquestes habilitats, aquest divertiment o aquesta alegria que et comporta per que podries experimentar-te en aquesta illa mental,
sí,
perquè puguis viure en aquesta realitat d'una manera més plena, més flexible i més amable i més sociable, també, no?
Per tant, millorem l'ara i l'avui.
Exacte.
I l'aquí, no?
Que és el que tenim.
Sí,
demà
exacte.
No sabem
és
què
on
tindrem.
Hi som cada dia.
Exactament.
Ah, bo aquest viatge.
Bé.
Molt bo aquest viatge mental.
Sí. Té tornada, eh? És una illa deserta, ja veieu que és un viatge d'anada i tornada. I com que és mental, doncs hi pots anar sempre que vulguis.
Riure és cosa sèria, que reivindiquem sempre amb la doctora Ai Campeto, amb la Maria Rodríguez. Moltes gràcies, insisteixo, felicitats per aquests 8 anys, que els doblis i els tripliquis.
Moltes gràcies, que ho vivim junts.
A reveure.
Adéu.